Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Quim Torra se sotmetrà demà a partir de les 12 al debat d'investidura, un ple que previsiblement tindrà continuïtat dilluns amb la segona votació, ja que en la primera, demà mateix, no sortirà elegit per majoria absoluta. El candidat a la presidència, en una entrevista a TV3, ha explicat aquest migdia que cal un govern fortíssim per a una legislatura d'excepcionalitat, ha dit, i provisionalitat. També ha afirmat que activarà un pla de xoc contra els efectes de l'aplicació del 155. D'altra banda, Torra ha demanat disculpes per unes piulades de l'any 2012 per les quals ha rebut en les últimes hores dures crítiques acusant-lo fins i tot de xenòfob. El candidat a la presidència de la Generalitat ha afegit que la paraula diàleg és una de les que més se sentirà en el seu discurs de demà mateix. La CUP, però, té la clau d'aquesta investidura i del seu èxit, i és que la formació anticapitalista ha convocat un consell polític per decidir si s'absté en la segona votació o si manté el no. La data d'aquest consell sembla que seria diumenge, segons les últimes informacions. El jutjat d'instrucció 51 de Madrid ha citat Cristina Cifuentes a declarar en qualitat d'investigada per falsificació de document públic i suborn en relació amb el seu màster a la Universitat Rei Juan Carlos. Cifuentes està citada per al 26 de juny. Recordem que la presidenta madrilenya va dimitir del seu càrrec el 25 d'abril passat. Destaquem com a previsions per aquest cap de setmana que es fa demà la jornada d'apostolat seglar de l'Arcabisbat de Barcelona amb aquest títol, Comunitats Laicals i Evangelitzadores. Es fa a l'Església de Sant Pau del Camp, al carrer Sant Pau 101 de la capital catalana, al Raval, a partir de les 9 del matí, tot just 8 dies abans del dia de l'apostolat seglar i l'acció catòlica que coincideix amb la Pentecosta, diumenge de la setmana vinent. La xerrada principal la farà el director general de Blanquerna, Andreu Ibarz. I a la catedral de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat, a les 6 de la tarda també demà, la Coral d'Arquitectura i l'Orquestra de la Universitat Politècnica de Catalunya actuaran en un concert titulat Músics Revolucionaris, amb obres de Mozart, Tchaikovsky i els Beatles. És el dia en què el bisbe Carrera hauria fet 88 anys. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. Del camp a taula, amb Isidre Font. El món de la terra a primera veu cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. No te'l perdis.
De dilluns a divendres a 1:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vatskovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a La veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. El Sabies que us explicarem qui va ser Carl Linné. La Galeria dels Ocells, un espai que ens ajudarà a conèixer i a identificar els ocells i els seus cants. A l'entrevista, avui hem convidat a l'investigador de la Universitat de Barcelona, Jacob González Solís. Amb ell parlarem de les aus marines i dels perills que les estan amenaçant. Ens acompanyaran, com és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. La Galeria dels Famosos i solidaris amb els animals i la natura. I, per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Arantxa Fernández, Blanca Aranyó i Jordi Gispert. I el control tècnic, Mario Ramírez. Iniciem repàs de notícies camins migratoris de les aus. Ahir dijous, 10 de maig, es va celebrar el Dia Mundial de les Aus Migratòries, una commemoració iniciada el 2006 que pretén sensibilitzar envers la necessitat de la conservació de les aus migratòries i dels seus hàbitats. Aquesta celebració té un abast global i és una eina eficaç per ajudar a augmentar la conscienciació mundial sobre les amenaces que enfronten les aus migratòries, la seva importància ecològica i la necessitat de la cooperació internacional. Unificar les nostres veus per a la conservació de les aus ha estat el mantra triat aquest any i que ha volgut unificar els principals corredors de les aus migratòries del planeta, el camí migratori de l'Àfrica i Euràsia, el camí migratori d'Àsia Oriental a Australàsia i els camins d'Amèrica. Torn d'ofici dels advocats per defensar els animals. Un grup de lletrats, membres de l'associació Intercits, experts en dret penal i amb una àmplia experiència en delictes relacionats amb animals, ha proposat al Col·legi d'Advocats de Barcelona la creació d'un torn d'ofici per donar assistència jurídica en els casos de maltractament animal. Constaten que molts maltractaments envers els animals no arriben a judici per manca de recursos i perquè no es formulen de forma adient les acusacions. La proposta també preveu assistir jurídicament a aquells casos d'animals maltractats, en els quals un particular vulgui salvaguardar la seva identitat per por del maltractador. Aquest grup d'advocats ha treballat en aquest projecte durant 5 anys. Actualment s'encarreguen de manera gratuïta de molts casos de maltractament animals, però no poden assumir tots els que se'ls hi presenten. Des d'Intercits es vol impulsar que tots els col·legis d'advocats espanyols tinguin un torn d'ofici d'aquest tipus. En breu es presentarà la proposta al Consell de l'Advocacia Catalana. De moment ja ha estat recollit per una associació d'advocats d'Andalusia que demana que s'apliqui a la seva comunitat. Seguim. La llana mohair comença a ser denunciada per maltractament. Quatre grans grups tèxtils, Inditex, H&M, Gap i Arcàdia, han anunciat que renuncien a vestir-se de llana mohair i que prohibiran la venda de peces de roba que en continguin d'aquí al 2020. La decisió ha estat conseqüència de la denúncia feta per l'entitat animalista nord-americana PETA, en la qual, mitjançant un vídeo denuncien el maltractament i l'abús a què sotmeten les cabres d'Angora per obtenir aquest tipus de llana. Les gravacions van ser filmades entre el gener i febrer en 12 granges de Sud-àfrica, que és el primer productor mundial de mohair d'on s'abasteix la moda. Es pot veure com s'agafen els animals, se'ls arrossega, se'ls llença a terra, se'ls mutila i, en alguns casos, se'ls esbudella vius. La llana mohair, per la seva lleugeresa i suavitat, serveix per fer jerseis, bufandes o mantes. I acabem. Les illes de Hawaii defensen el corall. El Senat de Hawaii ha aprovat una llei que prohibeix l'ús de cremes de protecció solar que continguin dos productes químics com són l'oxibenzona i l'octinoxat, perquè perjudiquen el corall. Amb dos productes els contenen nombroses de cremes solars que comercialitzen al món, unes 3.500 marques diferents. La llei aprovada, pionera al món i que entrarà en vigor al gener del 2021, assegura en el seu redactat que hi ha prou proves de la seva toxicitat com per prendre aquesta mesura, perquè, doncs, estudis realitzats, aquests dos productes són els responsables que el corall perdi els seus nutrients i es torni blanc.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Si ignores el nom de les coses, desapareix també el que en saps d'elles.
Aquesta cita correspon al metge, zoòleg, botànic i naturalista suec del segle XVIII, Carlo von Linneo, reconegut mundialment com el fundador del sistema de classificació científica natural. Aquest savi naturalista va identificar i classificar totes aquelles plantes, animals i minerals que coneixia segons les seves similituds recíproques. Va començar a preparar el seu propi mètode de classificació l'any 1730, estudi que va ser publicat 5 anys després. El 1751, Linneo va publicar la filosofia botànica demostrant la reproducció de les plantes. La seva curiositat i els seus primers estudis sobre botànica van començar-los des de molt jove, observant les plantes de l'ampli jardí que envoltava la casa dels seus pares. Els seus treballs i investigacions de gran transcendència van representar la base sobre la qual les posteriors generacions de científics han anat treballant, corregint i perfeccionant la ciència de la taxonomia. Entre els nombrosos qualificatius que se li van dedicar a Linneo hi figuren el de príncep dels botànics i la d'haver estat un dels pares de l'ecologia. Classificant i adjudicant noms al regne animal, vegetal i mineral, aquest gran científic va aconseguir incentivar l'interès envers la natura i els seus estudis que mai fossin oblidats.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Abel, quin és aquest ocell que estem escoltant?
Doncs bé, això era el preciós i melòdic cant de la merla. La merla té aquest cant melòdic molt potent. Si ens trobem una merla cantant així a prop, realment et pot arribar a fer mal a l'oïda, diguem-ne, de lo fort que canta aquest ocell. I, a més, canta a l'alba, abans de que surti el sol, i realment és un cant molt, molt bonic. La merla és un ocell d'un color negre, el mascle és totalment negre, mentre que la femella és més marronosa, com en molts ocells, la femella és com més discreta d'aspecte. El mascle és negre, amb el bec taronja o grogós, depèn de l'època i depèn de l'individu. Molt bonic, i és un ocell, a més, molt comú, que podem trobar a jardins i podem trobar zones bastant humanitzades, però també a dalt de tot de la muntanya, llocs molt salvatges. És un dels ocells més comuns que tenim aquí a Catalunya. S'alimenta sobretot de cucs i invertebrats. El veurem saltant per la gespa a un parc públic, per exemple, mirant amb el cap una mica de cantó. Encara està per descobrir si realment escolta els cucs. Hi ha investigadors que diuen estan fent estudis a veure si els està escoltant o bé si està girant així el cap per poder veure el terra. Això encara no se sap. I és un ocell que el veurem això, agafant cucs de terra i fent niu a les heures, sempre a prop nostre. I acabem escoltant un altre cop la merla.
Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui tornem al blues amb la veu de qui va ser una de les reines indiscutibles d'aquest estil. És la Dinah Washington, afroamericana, nascuda a Alabama, al sud dels Estats Units. Malauradament, la seva vida va ser molt curta. Morí als 39 anys de 1963, de resultes d'un excés de pastilles i alcohol. Penseu que en aquells temps quasi tot el món del jazz estava passant per aquests llestimosos tràngols. Escolteu-la amb dues gravacions de l'any 1952, o sigui, fa 62 anys. Una més lenta, Trouble in Mind, i l'altra, I Cried for You, més ràpida, aquesta dins del rhythm and blues.
The sun goes down in the evening, baby, when the sun goes down. Ain't it lonesome when your lover can't be found when the sun goes down? Last night I lay sleeping and I was thinking to myself. Last night I lay sleeping and I was thinking to myself. Well, I thought my man loved me, but I found he was loving somebody else. When the sun goes down. Thank you.
sure say I cried for you. Now it's your turn to cry over me.
Seguim a la veu dels animals i la natura, ens aturem una estona, i avui per parlar amb en Jacob González Solís, és el nostre convidat d'avui. Jacob, bona tarda, bon vespre.
Hola, bona tarda.
El Jacob és professor del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. L'hem convidat al nostre programa perquè participa en diversos treballs d'investigació de com està afectant el canvi climàtic a les aus marines. Tenim a la taula, com sempre, també el Manel Casas i la Carme Méndez.
Bon vespre.
Bon vespre a tots dos.
Bon vespre.
Bon vespre. Jacob, en primer lloc, la primera pregunta és evident. Quines amenaces tenen les aus marines actualment? Ja sé que és una pregunta molt llarga i molt abasta, però podent-ho resumir d'alguna manera.
Doncs sí, així d'entrada, es comença fort, no? Depèn una miqueta també de l'escala a la que estiguem parlant, no? Però bueno, a nivell global, diguem-ne, a nivell mundial, es poden identificar unes quantes amenaces importants. Potser la més important en general a nivell global és la introducció d'espècies invasores en els llocs on crien els ocells marins. Els ocells marins són ocells que normalment crien en illes isolades, en penínsules, en llocs més o menys inaccessibles. I, malauradament, doncs, el fet de que l'home a poc arriba a tots aquests llocs i introdueix doncs, espècies com, per exemple, ara el gat, la rata, o bueno, tota mena d'animals domèstics i de més, doncs això els hi fa molt de mal, no? Són espècies que no estan, diguem-ne, preparades per defendre's d'aquests nous predadors i per tant, doncs, quan els introduïm en aquests llocs, moltes d'aquestes espècies no reaccionen realment, vull dir, simplement es deixen atacar o deixen els seus ous o els seus polls, els depreden i no poden fer res, realment, no tenen defenses, no? Mm. I per tant, doncs, això és potser aquesta és l'amenaça més greu de totes, no? Però n'hi ha bastantes més, no? Hi ha, per exemple, doncs, el problema de la contaminació, la pèrdua de l'hàbitat. Pensem que són espècies moltes vegades doncs, que crien en llocs, diguem-ne, costaners, i per tant, doncs, els hàbitats costaners, la major part de la població mundial es concentra a la costa, i per tant, doncs, això fa que a poc tinguin menys llocs on poder criar tranquil·lament. I després, doncs, una altra de les amenaces més grans que hi ha, doncs, és l'alteració de l'hàbitat, i en particular dintre de lo que és l'alteració de l'hàbitat en general, doncs el canvi climàtic, que justament el que està fent és a poc alterar el seu hàbitat. Mm.
A casa nostra, en concret, estem parlant de Catalunya, del mar Mediterrani, aquest problema és greu, és a dir, en els hàbitats d'aquestes aus marines, que podrien ser també illes, possiblement, com les Illes Medes, que en aquest cas és reserva natural, però també hi ha altres petits illots, no?, i altres llocs de costa. És especialment greu el problema de la contaminació i, per tant, d'afectació també en aquestes aus marines?
En particular a les Illes Balears, és un problema molt greu, sobretot la introducció d'espècies com la rata o el ratolí. Hi ha molts illots a les Illes Balears on hi crien els ocells marins, diverses espècies, i algunes d'elles són realment molt vulnerables a aquesta introducció, no? Espècies com, per exemple, doncs, l'ocell de tempesta, doncs crien molts illots. Automàticament, si la rata o inclús el ratolí arriben a aquests illots, desapareixen. És a dir, és immediat la competència, diguem-ne, i per tant, doncs
l'extinció
local és immediata, no?
Ja saps, perdona. Jacob, perdona, que t'he dit malament el nom. I Cabrera?
Cabrera...
Com es conserva? Perquè és una illa que està protegida amb aquest aspecte. Bé, bueno, en molts aspectes, però amb aquest està punyent el problema?
Sí, a lo que és la illa principal, sí, perquè doncs, allà també tenen problemes d'espècies com la rata i de més, i per tant, doncs fins que no es treguin, diguem-ne, aquestes espècies d'allà, és difícil recuperar el medi terrestre per lo que és la cria dels ocells marins, no? Aleshores, la Cabrera és molt important no per la illa principal, sinó per una sèrie d'illots associats.
És que no, que anava un parell o tres.
Sí, aquests estan diguem-ne, lliures de predadors, i allà sí que hi trobem, diguem-ne, baldrigues, que, per exemple, doncs, que ja estan criant.
I deuen estar plens de metralla, perquè allò abans era un camp de tir.
Bueno,
de l'aviació.
Però això per als ocells marins no ha sigut, diguem-ne, massa un problema, no? De fet, hi ha llocs com, per exemple, les illes Chafarinas, que són unes illes essencialment militars, que en veritat ha sigut en part, doncs, es podria dir, gràcies a la presència militar que es preserven avui en dia com llocs molt importants per la conservació, no? I, per tant, en aquest sentit, a vegades, bueno, els camps de tir, sense voler, doncs, evidentment, defensar-los en si mateix, doncs sí que històricament han tingut un paper en la preservació d'alguns llocs que avui en dia són enclaus importants per la conservació.
Jacob, a veure, jo ara, mentre estaves explicant això de les rates, i que, a més, m'estava preguntant...
Ara la Carme ens defensarà sí, les rates.
Sí, les rates i els ratolins arriben...
Els ratolins també,
que,
sí,
el seu menjar són els ous, que suposo que és principalment els ous d'aquestes ous. Si quan se'ls han menjat tots, també tenen que desaparèixer, els ratolins i les rates, si ja no tenen a on menjar, suposo, no?
No necessàriament.
O s'alimenten d'altres...
Clar, és a dir, una rata o un ratolí pot menjar de moltíssimes coses, és a dir, pot sobreviure perfectament amb una dieta segurament estrictament vegetal, no?
Vegetal.
I, per tant, no necessàriament. Però clar, òbviament, si a la rata o un ratolí dones l'opció doncs, de poder depredar sobre un ou o sobre un poll petit, doncs, evidentment,
però
també
van. Però amb un illot, per exemple, com arriben els ratolins o les rates? Perquè algú ha arribat nedant o és que algú els ha posat allà? Perquè no és a l'hàbitat, en principi, que tindria que ser, no? Dins d'un illot, parlo.
Sí, normalment, diguem-ne, la via d'entrada més habitual és en aquelles illes o illots on s'hi acaba fent un embarcader. Quan tens un embarcader,
ja
automàticament tens vaixells.
Veus?
I quan tens vaixells, tens rates i ratolins.
D'acord. Ara ja m'has
donat l'explicació. Aquesta és l'entrada principal.
L'interrogant no? Que m'estava fent.
Però, no, però també hi ha altres introduccions més accidentals, vull dir, fins i tot també illots més o menys remots, on realment no hi ha embarcader.
Pacífic, per exemple? I doncs... No m'imagino un illot d'aquells.
Sí, tant, no. Hi ha molts problemes de conservació, justament d'introducció, diguem-ne, de predadors en illes bastant isolades, no? Per exemple, jo fa uns anys vaig estar doncs, de camp a l'illa de Goff. L'illa de Goff és una illa que està al mig de l'Atlàntic Sud, perduda totalment, no està a més de 2.000 quilòmetres de qualsevol terra continental, per dir-ho així. Però doncs, hi ha una... En aquesta illa és important, és una perspectiva, diguem-ne, atmosfèrica, és un dels... Hi ha una base, diguem-ne, atmosfèrica, meteorològica molt important, i una base de recerca també al mateix temps. És una base molt petita, només de 10 persones, però en el seu moment doncs, van introduir només aquesta petita activitat, tot i que és un lloc remot i deshabitat, en veritat, només el fet doncs, de que hi arribi doncs, una base i que hi arribin vaixells, tot i que no hi ha embarcader tampoc en aquest cas, però només el fet doncs, de clar, haver d'instal·lar, fer unes instal·lacions perquè la gent pugui viure allà durant l'hivern, pugui fer una vida més o menys normal, tingui de tot, doncs clar, això vol dir construir unes quantes cases, vol dir portar moltíssim menjar, etc. I al final és molt difícil que accidentalment, per exemple, no s'introduixi algun d'aquests predadors.
En definitiva, que el problema som els humans, que ja on ens instal·lem, com portem, arrosseguem una sèrie de problemes.
De tota manera, en els illots que són petits, que no hi ha presència de vaixells, diguem-ne, o almenys no hi ha aquest port perquè els vaixells facin aquesta... perquè hi desembarqui gent, no? Com s'introdueix una rata o un ratolí, cosa que sí que està passant també en alguns indrets, per exemple, deies de les Illes Balears.
Sí, no, és que una barca recreativa normal, encara que no, diguem-ne, recali o no arribi realment a tenir allà un embarcader, doncs el fet doncs, que la gent simplement baixi en aquell illot o s'apropi molt en aquests illots i de més, pot fer que rates i ratolins, per exemple, arribin relativament fàcilment, no? Vull dir que... Sobretot si, a més, la gent doncs, desembarca, va fer el pícnic, porta menjar, porta caixes, porta... Amb això sovint no ens n'adonem i potser portem un ratolí dintre o portem a vegades coses més insignificants però que poden ser importants, com formigues, com altres insectes, que acabem introduint involuntàriament en aquests illots i que acaben a vegades fent molt de mal i alterant l'hàbitat.
Una altra qüestió que a vegades me faig, no? Les aus marines es desplacen a vegades molt, molt endins. I una de les preguntes que jo crec que m'he fet jo, però suposo que se l'ha fet molta gent, quan dormen? A on dormen?
Doncs
totes es comporten igualment? Dormen volant? O si estan enmig de l'oceà, com ho fan?
Doncs dormen poc, per dir-ho així, no? O sigui, no sé si descansen poc, la veritat és que... moltes vegades, sobretot, per exemple, en períodes migratoris, que poden arribar a volar, doncs 10.000 quilòmetres, a vegades fan aquests viatges pràcticament sense descans, no? Això ho sabem perquè els hi col·loquem uns aparells a la pota, els geolocalitzadors. Són petits aparells que els enganxem amb una anella, el porten durant tot l'any, i ens diuen quan l'animal està en contacte amb l'aigua cada 3 segons. I tenim aquest registre durant tot l'any.
Però si està migrant...
Clar, sabem que no està a sobre de l'aigua. També ens diu més o menys la posició aproximada de l'animal, aleshores sabem quan l'animal ha començat la migració, sabem que està migrant, i en cada moment d'aquesta llarga migració, a més de tenir la seva posició, doncs sabem més o menys, bueno, sabem exactament cada vegada que està a sobre de la superfície de l'aigua parat, doncs, i ho sabem, diguem, a l'aparell ens ho diu cada 3 segons, vull dir, és que pràcticament és un registre continuat. Per tant, tenim una idea bastant precisa de quan els animals descansen sobre la superfície marina. Però... si no estan descansant, estan viatjant. Aquests no són dels que dormen volant,
per exemple,
en general.
El falciot sembla ser, diuen, que sempre, o sigui, dorm volant,
sí,
o
sí.
Planejant.
És cert que hi ha, sí, sí, és cert que hi ha alguns ocells, i hi ha els ocells marins, entre els ocells marins també n'hi ha un, que és la fragata, que també ho fa, efectivament. I sembla, doncs, que, per exemple, doncs, són capaços de descansar els lòbuls cerebrals, diguem-ne, de forma independent, i anar, per dir-ho així, mig dormint, per dir-ho d'alguna manera.
I la seva alçada és diferent a la dels avions? Perquè suposo que, si no, tindria que haver molts més accidents.
Home, els avions van molt més alts.
Ja, però...
No, les fragates també, les fragates poden pujar molt. Sí,
però, per exemple, els falciots, tu no els veus quan estan molt amunt. Ara sí, ara és la temporada que tenen els nius i tots de veiem, no?, davant de casa, però...
Els accidents majoritaris són a vora d'aterrar, no? De vegades que hi ha alguna col·lisió...
Que aterren els ocells i aterren els avions.
Exacte, aterren els dos junts.
O despeguen els dos.
Aterren tots dos junts. Jacob, estaves parlant també, per acabar, amb les Illes Balears. Hi ha un pla, almenys des del govern balear, per intentar, doncs, que totes aquestes afectacions a les aus marines no siguin tantes, que s'ha posat en marxa. És un exemple també a seguir en aquest cas, en el nostre cas? Esteu seguint d'alguna manera? Investigueu de manera independent? Com va tot això?
A veure, nosaltres ja fa bastants anys que treballem a les Illes Balears, hem treballat en diversos indrets, en col·laboració amb altres investigadors també, i de forma també directa. Ara, per exemple, doncs, fa 5 anys que fem un seguiment d'una colònia de baldriga cendrosa a prop de Cala Morell, a Menorca, i doncs, allà hi fem molta recerca, i sobretot doncs, ens preocupa molt, tant a Balears com al Mar Balear en general i també a Catalunya, ens preocupa molt el tema de la captura accidental dels ocells marins en les arts de pesca, en particular en el palangre, no? És una cosa que hem estudiat molt aquí, a la costa catalana.
Explica'ns això d'una mica. El palangre és una tira que es llança amb hams, veritat, i es va arrastrant o no?
Sí.
O es deixa estàtic o... Quan queda enganxat l'au respecte al palangre?
Doncs, bueno, si voleu, un dia en podem parlar amb més detall, perquè tot això donaria realment per un programa sencer, i de fet, justament ara estem traient alguns articles que, a l'últim, diguem-ne, d'una sèrie que fem, sortirà just d'aquí uns pocs dies, i vinc un altre dia en parlo més extensivament. Però sí, per no allunyar-nos molt del tema, perquè és tot un món, i estaríem aquí 5 minuts parlant només d'això.
Però donant-nos la referència, doncs, si algú o algun oïdor vol consultar aquests escrits.
Bueno, bàsicament, ho dic molt simplificadament, el problema és que els palangres, diguem-ne, el que fan és tirar esquers per lo que és la popa del vaixell, no? amb esquers. Poden tirar, doncs, 1.000, 2.000, 3.000 hams amb esquers. Moltes vegades aquests esquers són preses naturals dels ocells marins, com ara, per exemple, la sardina, petits calamars i també. Aleshores, el que això produeix és que quan ells tiren aquest menjar, per dir-ho així, doncs, per darrere del vaixell, els ocells marins venen, perquè, clar, veuen menjar i, a més, estan molt acostumats a rebre
menjar. Ja ho deuen saber, perquè ja ho deuen saber.
Ho saben sobretot perquè els arrastrers també ho fan, que és un altre tipus de pesqueria, no? Que captura molta presa, diguem-ne, que no té valor comercial, també el tiren, diguem-ne, per la popa, i els molts ocells marins estan acostumats a alimentar-se d'aquests descarts dels arrastrers. Quina diferència hi ha? Que quan estem parlant del palangre, no tiren el menjar i ja està, no tiren aquestes preses i ja està, sinó que darrere cada presa, en veritat, hi ha un ham. Per exemple, doncs, el lluç de palangre, doncs, es pesca així, no? Aquest que veiem molt, molt sovint al mercat. I, en veritat, és una pesqueria molt selectiva, i precisament per això és molt important trobar una solució al problema. Perquè què és el que passa? Doncs que al tirar aquests hams, diguem-ne, els animals venen, intenten agafar l'esquer, i sovint el roben, el qual també és un problema pel pescador. Però, a vegades, malauradament, algunes queden enganxades. Es queden enganxades a l'ham, el palangre s'enfonsa i l'animal s'ofega. Bàsicament és tan senzill com això, el problema. I ara, diguem-ne que el repte és doncs, trobar una solució eficaç a que això no passi i que al mateix temps no sigui una pèrdua o un inconvenient pel pescador, lògicament.
Trobar l'equilibri. També heu fet un estudi sobre els descarts, que ara parlaves, no? De que la Unió Europea, que no, ara diu que prohibirà el tema dels descarts, i vosaltres esteu dient que això perjudicarà molt.
Doncs pot ser que tingui conseqüències importants si no es fa bé. En veritat, eliminar els descarts jo crec que és un objectiu últim, diguem-ne, positiu, no? Perquè en veritat el que pretén és doncs, que la pesca sigui cada vegada més selectiva i que al final només pesquis el que realment vols pescar. I que no pesquis, diguem-ne, la meitat de les coses que no t'interessin ni les llences mortes
si
al mar.
Però si els oïdors no saben el que són els descarts, m'explico.
Sí. Bueno, el que passa és que hi ha forces pescaries que tenen, diguem-ne, captures accidentals de preses que no tenen interès comercial, no? Aleshores, el que fan és agafar, per exemple, un arrastre típicament, passa com una mena de rasclet pel fons marí i agafa moltes coses que no vol. I a lo millor li surten doncs, la meitat de les coses que no els interessen. A lo millor l'altra meitat és, no sé, la gamba de Palamós, per exemple, o altres espècies, moltes altres espècies que es pesquen amb arrastre, no? Però clar, això vol dir que per tenir aquesta espècie que a nosaltres ens interessa, moltes vegades en matem unes quantes més i les llencen al mar. Això que es llença al mar, que es llença majoritàriament mort ja, és el que són els descarts de peix. I per tant, doncs, és un problema també important que hi hagi aquesta pesca tan poc selectiva, que agafi molta cosa que al final l'acabes matant per res. Mm. Aleshores, un dels objectius d'aquesta mesura de la Unió Europea és, en certa manera, acabar amb això, és a dir, intentar trobar pescaries, formes de pescar que només agafem el que realment vulguem. I, de fet, el palangre, per exemple, que en parlàvem abans, és una d'aquestes pescaries, si no fos perquè agafa ocells marins a vegades, però s'hi apropa molt a ser una pescaria, en certa manera, molt neta, sostenible i selectiva. Per tant, en principi, l'objectiu és positiu. Què és el que passa, però? Que molts ocells marins avui en dia estan acostumats a explotar aquests descarts, viuen d'aquests descarts. Si nosaltres, de repente, tanquem l'aixeta d'un dia per l'altre i no hi ha més descarts, clar, els animals, un dels efectes que tindrà això és que els animals es tiraran molt més en el palangre i tindrem aquestes captures accidentals, aquestes morts accidentals d'ocells marins en palangre que de les que parlava abans. Aquest és el problema. Aleshores, té solució, vull dir, simplement s'ha de fer bé, s'ha de fer a poc, s'ha de fer medint bé quines són les conseqüències en el moment de fer-ho i podem corregir doncs, el que faci falta i, sobretot, una cosa molt urgent, implementant mesures de mitigació, mesures que impedeixin que els ocells marins es morin al palangre.
Jacob, han parlat de la pesca d'arrastre, que sembla que ara s'està posant cada vegada més en perill, veritat, que això no està bé. Jo sóc el primer de dir-ho, però jo també tinc que pensar que aquest tipus de pesca ha estat dels anys immemorials i ningú es queixava. Per què ens queixem ara i no ens queixàvem abans?
Doncs per diversos motius. El primer és que aquí al Mediterrani, per posar en concret el Mediterrani, pràcticament gairebé totes les pesqueries estan sobreexplotades. No? Això vol dir que ja fa massa temps que pesquem més del que realment l'ecosistema, el sistema marí és capaç de realment crear, no? I per tant, doncs, clar, això només té un final tràgic, i és que hi ha un moment en què deixarem de tenir el peix que estem buscant. Per tant, una de les coses que hem de fer, diguem-ne, és començar a pescar menys, de forma més intel·ligent, simplement perquè tothom pugui continuar pescant després i tothom pugui continuar...
Però si els mariners ja es dediquen al turisme i cada dia hi ha menys mariners, menys barques... Això deu vindre d'aquestes grans entitats que van amb gran quantitat tonatge i arrasant-ho tot.
A veure, és veritat que moltes vegades el que ha passat en aquestes últimes dècades és que s'ha augmentat molt la potència pesquera, no? Fins i tot el que passa és que justament perquè s'augmenta la potència pesquera i perquè en veritat cada vegada hi ha menys peix, hi ha més potència, es pesca més, hi ha menys peix i menys captures, o sigui, es pesca més, es fa més esforç de pesca, però en canvi hi ha menys captures, no? I al mateix temps alguns vaixells deixen de pescar perquè, clar, no hi ha peix per tots els vaixells. Hi ha vaixells cada vegada més grossos, més potents, que, d'alguna manera, doncs, els altres van desapareixent.
Tornant als ocells, una altra cosa que els ocells estan perdent és la seva font d'aliment natural, perquè té que competir massa, no?, amb les embarcacions.
Sí, és un
dels... I a part d'això, després queda allò del plàstic, que vosaltres també heu fet un estudi sobre el plàstic i les aus marines. O sigui que estan totalment amenaçats, no?
Sí, la veritat és que els ocells marins, diguem-ne, dintre del que és el context dels ocells en general, és el, potser el grup més amenaçat o el que està, diguem-ne, patint més doncs, el que és la humanització del medi, no? I dels que té més espècies amenaçades i poblacions, diguem-ne, que estan en regressió. Vull dir que realment és un grup molt afectat per això. I bueno, ja no, ara ja no me'n recordo. M'has tret 3 o 4 temes de cop i de darrere ja no... Ja he perdut el fil.
Endrecem.
Deia que tenen que competir amb els pescadors per un cantó. Després tenen el
tema dels plàstics.
Tenim un escalfament. Vale. Tenim el... O sigui, que estan molt amenaçats.
I també tenim els ritmes biològics.
Vale. Sí. Tenen que competir, efectivament. Un dels problemes que té la sobrepesca i els escars, és que dius, bueno, els escars a vegades es pot pensar, són beneficiosos pels ocells marins, perquè mira, els hi donem menjar, doncs n'hi ha més, no? I en part és veritat, si es vol mirar així. Però no és ben bé veritat. Per què? Perquè en veritat tota aquesta sobreexplotació que estem fent del medi marí, al final estem acabant amb el que és l'aliment també dels propis ocells. I per tant, no es tracta de que els haguem de donar menjar, es tracta de trobar un equilibri de manera que puguem menjar nosaltres i els ocells també, no? I que d'alguna manera doncs, no representi una pèrdua, això. Aleshores, per tant, el que hem de fer una mica és com tornar al tema que ja he comentat, no? És a dir, convertir la pesca en una activitat verdaderament sostenible, on hi capiguen els ocells, on hi capiguen nosaltres, els pescadors, i els pescadors del futur, també, no?
Només volia recordar, perquè la gent ho sàpiga, que estem a La veu dels animals i la natura, que som un programa que emetem setmanalment i que tenim el Jacob González Solís aquí a l'estudi, que és professor del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, i que estem parlant de moltíssimes coses i ara incidim en aquest tema de...
I que ens parlarà dels ritmes biològics.
Dels ritmes biològics. Som-hi, Jacob.
A veure, comencem pels plàstics.
Mira, ens quedem sense
ritmes. Els plàstics, a veure, aquí, el problema dels plàstics és que, bueno, des de principis del segle XX, que els vam començar a produir fins ara, la seva producció ha augmentat, diguem-ne, de forma exponencial, no? I, d'altra banda, en veritat, els plàstics no desapareixen, a no ser que els destruïm nosaltres directament. Són extraordinàriament resistents a l'ambient. De fet, encara no sabem ben bé quan es degradaran els plàstics, perquè pràcticament, segurament, no hi ha cap plàstic que s'hagi degradat de forma natural, encara. Per tant, què és el que passa? Que moltes vegades es van fragmentant, es van fent cada vegada més petits, i com passa amb molts altres contaminants, en el fons, al final acaben al mar. El medi marí, en certa manera, va ser com un contenidor final de molt d'aquests contaminants, inclòs els plàstics, no? Allà es van, pues això, amb l'erosió, amb els rajos ultravioleta, i a més es van fragmentant, es van fent més petits, però no, realment no es degraden, són simplement més petits, no? I això, a poc va entrant en les xarxes tròfiques de tot l'ecosistema marí. I, entre altres, a vegades, pues, també amb els ocells marins. Nosaltres fa poc vam fer un estudi, doncs, que precisament aprofitant aquests cadàvers que dos que us parlava abans que moren en el palangre, nosaltres, diguem-ne, són uns cadàvers que ens interessen molt en el sentit de que bueno, aprofitem aquest material que doncs, aprofitem els pescadors, la bona voluntat de molts pescadors que han col·laborat amb nosaltres, que ens han cedit aquests cadàvers, aprofitem aquest material per fer estudis científics, no? I una de les coses que hem fet gràcies a aquesta col·laboració dels pescadors ha sigut poder obrir estómacs de diferents espècies d'ocells marins i mirar si a dintre hi trobaven plàstics, no? I bueno... Ens hem trobat doncs, que les espècies de baldriga, en particular, les tres espècies endèmiques de baldriga, gairebé sempre tenen algun petit trosset de plàstic a l'estómac. No? No són grans acumulacions de plàstic, com passa, per exemple, en el Pacífic, en el cas dels albatros de l'Aizen i de més. Allà a Hawaii hi ha casos esfereïdors de contaminació per plàstic en ocells marins. No? No és tan exagerat com allò, però no deixa de ser sorprenent que, en certa manera, el 70, el 80% dels ocells que hem obert tenien algun fragment de plàstic en el seu estómac.
I això no es pot eliminar?
És molt difícil perquè, clar, el plàstic ja el tenim per aquí flotant.
I els perjudica molt?
Aquest tema és, aquest també s'ha de dir que és un tema que encara doncs, hi ha molt per fer. No? És a dir, sabem que molts organismes marins tenen plàstics, gairebé tot el que obrim té plàstics, més de 700 espècies d'organismes marins s'han obert i s'hi han trobat plàstics. El que sabem molt menys és quin impacte estan tenint els plàstics sobre aquests organismes. Tenim estudis, per exemple, doncs, que poden funcionar doncs, a vegades com disruptors endocrins o poden afectar doncs, poden interferir, diguem-ne, a nivell hormonal, poden portar contaminació als animals i de més, però tot això són més estudis de laboratori. També veiem, d'altra banda, doncs, que hi ha afectacions molt evidents, no? Pues jo, per exemple, les xarxes fantasma, que no deixen de ser residus plàstics que es perden, o altres plàstics que al final doncs, acaben produint doncs, ferides o enredaments a diferents organismes marins. Això també és molt obvi, però diguem-ne, més a nosaltres com a biòlegs el que ens ha de preocupar sobretot és l'impacte que pugui tenir això a les espècies, a les poblacions i a la seva viabilitat, no? Això és realment el problema. I en aquest sentit haig de dir que a aquest nivell encara falta molts estudis, hi ha molt per fer i per entendre si realment, d'acord, hi ha molts plàstics, no? Però bueno, quin impacte està tenint això realment sobre la vida silvestre, no?
Em fa l'efecte que estem parlant una mica, Jacob, ja ens queda gairebé sense temps, estem parlant d'un problema global, que no pot estar...
Perdona'm.
Digues, Manel.
Volia parlar del ritme biològic, però tindrem que deixar-ho per... No, jo no, és el Jacob que ens ho ha d'explicar.
Sí, sí.
Perquè crec que és un tema, pues, el canvi climàtic i tot aquests líos que hi ha, de que les temperatures i els calor i això no acaba de funcionar.
Doncs sí, justament, i de fet quan s'acabava el programa així, no, amb aquesta pregunta, i al final és de l'únic que no parlarem. No.
Sí. Això el Manel té molt interès.
No, justament el que ha passat, per dir-ho així, és que justament acabem de publicar un conjuntament, diguem-ne, amb molts equips de recerca del món, un estudi sobre diguem-ne, com ha anat canviant la fenologia de cries i el temps de cria dels ocells marins arreu del món, no? Amb això s'ha fet en poblacions de tot arreu, de l'Atlàntic, del Pacífic, de diferents espècies d'ocells marins, un estudi molt global, d'estudis que almenys tenen 15 anys de durada i de més, per veure si realment hi ha hagut canvis en les seves èpoques típiques de cria, val? I intentar entendre doncs, quin impacte pot haver. Què és el que hem trobat? Doncs en veritat hem trobat un resultat que avui en dia en veritat és una mica sorprenent, i és que no han canviat. Bàsicament, la major part d'espècies d'ocells marins no presenten canvis en les seves èpoques de reproducció. Presenten exactament el mateix cicle vital durant aquestes últimes dècades. I dius, bueno, doncs ja està, tot bé. No, el problema és que el seu medi sí està canviant. El calentament global és un fet i s'està produint i sabem que es produeix des de fa ja diverses dècades. I l'oceà també. L'oceà també està passant i un dels seus efectes és un petit augment de les temperatures que ja hi ha hagut i que hi continuarà havent. I, per tant, el fet de que alguns organismes no responguin en aquests canvis, de fet, és preocupant. Perquè les seves preses sí que ho fan. I si ho fan les seves preses i els seus predadors no canvien, aleshores què es produeix? Una mena de desfase entre el que és la presa i el predador, no? És a dir, un desencaix que el que pot fer és que al final els ocells marins estiguin criant en moments que no són els òptims i, per tant, acabar, diguem-ne, afectant a la seva viabilitat. Aquest és el problema, aquesta mena de desencaix que estem veient entre la capacitat de resposta que tenen els ocells marins i lo ràpid que van canviant doncs, les seves preses, que lògicament tenen cicles biològics més ràpids.
De fet, clar, la situació dels mars està canviant de manera... absolutament dramàtica, sí. En les últimes dècades, més que no pas en milers d'anys, no? Per tant, aquests canvis són... Bueno, em fa l'efecte que tot el que hem parlat, no? Va una mica tot relacionat i que, per tant, podem recollir-ho tot perquè l'afectació amb les aus marines va relacionada amb un canvi climàtic, amb l'escalfament dels mars, amb la disminució, per tant, d'espècies també als mars i als oceans, i amb aquesta falta, en aquest cas, que serà ja una preocupació d'aquestes aus marines que s'hauran d'adaptar encara més, no?, per potser mudar aquests hàbits de cria i, no?, per poder sobreviure, no? És apassionant la conversa que hem tingut, però...
I a sobre, amb els illots, que espècies invasores, que no poden estar tranquils ni allà, no?
Exacte. Jacob, perquè la gent ho sàpiga, per acabar, on pot trobar la gent totes aquestes investigacions que vosaltres esteu fent també des de la Universitat de Barcelona?
Doncs, a veure, allà on poden trobar el que és la informació, per dir-ho així, original... dels nostres treballs de recerca, a la meva pàgina web mateix, allà poden descarregar tots els PDFs, diguem-ne, tots els nostres estudis de recerca en PDF, en anglès, publicats en diferents revistes doncs, de recerca, els poden descarregar directament. La meva pàgina web, diguem-ne, és molt senzilla, és de www.gonzalez-solís, que és el meu cognom, gonzalezsolís.com. Doncs si aneu allà o poseu simplement el nom a Google, us ho enviaran de seguida cap allà. Allà trobareu tots els estudis, els podeu baixar, els podeu mirar. Allà sempre fem divulgació d'aquests articles, no? Però després també doncs, fem algunes activitats més de divulgació. Sovint quan podem doncs, publiquem en alguns articles doncs, a revistes com Quercus o enviem... També tenim un Twitter ara, per exemple, doncs un compte de Twitter on sovint doncs, anem divulgant tot el que anem publicant i, a més, potser la forma més còmoda, de fet, avui en dia, de saber exactament doncs, què és l'últim que estem fent, tant des d'una perspectiva més de recerca com moltes vegades també de conservació aplicada i de més. De fet, és seguir el nostre compte a Twitter, que es diu @cibertecology, d'ecologia d'ocells marins. @cibertecology, sí. I allà, doncs anem diguem-ne, llançant sempre informació sobre tot el més important, el més important o el més divertit, perquè també moltes vegades doncs també publiquem coses més anecdòtiques, però que a la gent doncs, li fa gràcia, també.
Jacob González Solís, professor, com diem, d'aquesta Universitat de Barcelona, moltes gràcies, un plaer que hagis estat aquí per explicar-nos tot això.
Moltes gràcies, perquè ens has il·lustrat una miqueta més, sobretot a les aus marines.
I els nostres oïdors també s'ho agrairan.
Gràcies a vosaltres.
Per ara, el que més coneixem són les gavines, no? I no és així. No tindria que ser. No tindria que ser.
Hem d'ampliar el coneixement. Gràcies.
Gràcies.
A vosaltres. Adéu.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
La Dinah Washington nasqué dins d'una família molt arrelada a la música. Els seus principis foren els clàssics d'aquell temps, els cors de les esglésies, amb el gospel, els espirituals, per passar després a les big bands, en aquest cas seria la de Lionel Hampton, i independitzar-se per començar en solitari. Doncs també s'acompanyava tocant el piano. Va ser una curta vida, però viscuda en el millor del jazz dels Estats Units, als anys 40 i 50 del segle passat. Escoltem-la en Come Rain, Come Shine i Teach Me Tonight. Són dos estàndards molt coneguts. A la propera i, com sempre, si Déu vol.
I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. As a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when I met you, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm going to be true if you'll let me. You're going to love me like nobody's loved me, come rain or come shine. Together, unhappy together now, won't it be fine? Days may be cloudy or sunny,
could you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn. Ooh, teach me tonight. Let's start with the ABC of it. Roll right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you a thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Come on and teach me tonight. Star to write I love you a thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Fernando Tejero amb els animals i la natura. Fernando Tejero, actor espanyol, participa en diverses campanyes per fer difusió d'una tinença responsable dels animals de companyia i per promoure les adopcions dels qui han estat abandonats. S'ha manifestat contrari al Toro de la Vega i altres actes i espectacles de crueltat. Aquest ha estat per avui la Galeria de Famosos i Solidaris amb els animals i la natura.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat. Però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.